Al matí treballem per fer-te companyia.
Matí, amb Raquel García.
Cada dia, de 11:45 a 2:45.
Amb el coronavirus es recomana fer vida als espais exteriors de casa i la nostra propera protagonista ens l'hem d'imaginar situada a la terrassa o al pati de la seva suposada llar per exposar-nos un monòleg d'una dona acusada de cometre un crim. Davant d'aquesta situació hi ha molts arguments i també diverses dualitats. Parlem d'Adela, que es representarà al Festival Grec el 2 i el 3 d'octubre a Barcelona. I com en aquesta obra teatral la protagonista absoluta és una sabadellenca, li demanarem tots els ets i uts ara mateix. Mireia Gubianes, bon dia!
Hola, bon dia!
Que teníem moltes
bon
ganes de parlar amb tu.
Bon dia i ben emmascarada.
Sí, sí, clar, aquesta és una de les noves, no? Circumstàncies que ens porta el coronavirus. Tu no pots venir a l'estudi, fem aquesta entrevista via Skype, jo des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sabadell, amb la meva mascareta, guardant distàncies i totes les mesures de seguretat, i bé, fent ràdio, que és el que ens agrada i ens apassiona.
Fent ràdio i estant actius i tirant endavant malgrat tot i fent, no?, que aquesta situació, aprenent a conviure-hi perquè sembla que en tenim per temps.
Sí, per això, paciència. Primer parlem de l'obra, perquè també parlarem també de com ha afectat doncs, a la cultura a aquesta pandèmia, però primer explica'ns, perquè tenim moltes ganes, no? És una molt bona notícia, aquesta estrena. De què ens parla aquesta obra, aquest espectacle?
Bé, ho has explicat molt bé. És un text del Daniel Veronese, que és un autor i director argentí, i posa sobre l'escenari una dona que no acabem d'entendre si està a casa o en quin espai està. Està sola, i això també, aquesta obra la vam representar fa uns anys, I ara ens semblava que era un molt bon moment per reprendre-la, perquè molts de nosaltres hem estat soles a casa, no? O hem tingut espais de solitud i d'estar tancats a casa. I aquesta dona està sola a casa seva i ella va explicant tota una situació, bàsicament és això que deies tu, que l'han acusat d'haver comès un crim i ella va explicant la seva versió dels fets. Bàsicament seria això. El que passa que la gràcia és un text que està construït d'una manera que sembla que siguin peces aïllades i fins que no va avançant no vas acabant de fer el puzzle, no? I a mesura que va avançant va posicionant a l'espectador a favor, te la creus, no te la creus. I bueno, és un tipus de teatre que ens agrada molt de fer, que obliga una mica els espectadors a estar presents i actius amb el que està passant a escena.
Que això és interessant, no? També doncs, a veure doncs, aquesta interactuació amb els espectadors i veure les seves reaccions a les butaques.
Sí.
Ja ho has dit, que és un espectacle que porta uns anys de trajectòria, no? De fet, em sembla que es va estrenar el 2014 dins els Terrats en Cultura i s'han fet diferents bolos i també, clar, tornes a coincidir amb el Daniel, un argentí amb qui ja havies treballat en l'espectacle Gorda, no? Explica'ns aquesta nova col·laboració i com va anar, et va tocar ell?
En aquest cas, el text és del Daniel, la direcció és del Jorge Sánchez, que és un altre argentí que havien treballat amb el Daniel com a ajudant de direcció, i el Jorge fa molts anys que està instal·lat a Espanya, i amb el Jorge hem treballat també en altres ocasions, justament aquest gener passat, just abans de la pandèmia, vam estrenar un text d'un autor alemany que el vam fer el Tantarantana i el va dirigir ell, amb el Jorge fa molts anys que estem treballant junts. I era una miqueta com fer aquestes tres potes, no? Nosaltres dos vivint aquí i el Daniel Veronese allà des de la dramatúrgia, és un text antic d'ell, no és que l'hagi escrit ara expressament per nosaltres, però sí que és aquesta manera de fer teatre entès com es fa allà, no? Que li dones molta importància a la paraula, a l'actor i a la història en si. I això és una miqueta el que ens interessava. Ho vam fer a la Villarroel durant un temps, també fa 5 anys, i ho havíem deixat de fer I ara, dintre del cercle aquest d'escenes singulars que organitza la gent de Coincidències, que són els mateixos que organitzen els Terrats en Cultura dintre del Festival Grec, ens van proposar participar-hi i, a més, amb un bombó especial, que és que fem la representació en el pavelló Mies van der Rohe, que és una cosa absolutament meravellosa i molt difícil d'aconseguir, perquè no és un pavelló que estigui obert al teatre s'hi fan actes, però no és tan difícil, no és tan fàcil arribar-hi, vaja.
Explica'ns també, perquè en aquesta obra es plantegen diferents dualitats, no? El passat i el present, la realitat i la invenció, la condemna i la salvació, una mica com els clars i obscurs, no? Que té la vida.
Sí, tota la dramatúrgia de Veronese, sempre amb ell, tant les obres que escriu ell com les obres que ell tria per dirigir, sempre li ha agradat molt anar a buscar les foscors o les coses amagades, no, de la humanitat i de les coses més lletges, potser, del ser humà, no? És aquesta voluntat d'anar a buscar les interioritats. I aquest personatge, justament... És que no acabes de saber molt clarament si el que explica és veritat, no ho és. Clar, jo si et parlo com a Adela t'he de dir que sí, que tot el que jo estic explicant és veritat. Però realment es posa molt en dubte. Però també ens interessa molt perquè d'una manera més transversal, però està tocant el tema de la violència domèstica. Adela és una resilient d'una situació de violència domèstica. I llavors també ens semblava molt interessant... com, davant d'aquests fets, nosaltres mateixos de vegades dubtes de la víctima o de la resilient, no? I dius, és veritat, no és veritat, s'hi ha exposat, no s'hi ha exposat. I és justament aquest joc que ens passa, no? Quan veiem notícies tan desastroses com aquests judicis tremendos en casos de violacions, com l'opinió pública de vegades o certa premsa, no? Es posiciona... Bueno, posant en dubte la víctima. Uh-huh. I llavors aquí ens semblava també molt interessant generar això.
Moltes vegades, doncs, aquesta doble victimització, no? Explica'ns com t'has preparat també, doncs, per abordar el paper d'Adela, perquè suposo que ha estat també complicat, no? Per tot el que expliques, com es gestionen totes aquestes emocions també?
Doncs mira, una mica de mica en mica, i com que és un procés que ve de lluny, clar, vam començar a assajar això fa encara més temps, perquè en inici això ho estava inclòs dintre d'una altra... Bueno, teníem una idea de muntar un espectacle amb més peces del Veronese, finalment ens hem quedat només amb aquesta, llavors s'han anat fent capes i això sí que ha sigut molt interessant. Ara, just ahir vam acabar un període d'assajos que hem fet ara i hem fet alguns assajos així públics amb 10 persones i mascareta i distància, però públics amb gent al davant. I ara ho hem tancat i de cop dius, ostres, amb els anys va guanyant capes, no? I li vas trobant coses en aquest personatge. Evidentment jo no sóc la mateixa Mireia que fa 5 anys, ni han passat, o sigui, han passat una sèrie de coses que et fan plantejar el tema tant de la solitud com de la violència des d'una altra perspectiva, i t'hi vas trobant. També ella, el mateix text, no, va explicant d'una manera que se't va emportant la narració i com a actriu això també és molt xulo, no? De comences el viatge i vas deixant anar.
I escolta, com és això que ara ho apuntaves, no? Però de tornar, doncs, a assajar i fins i tot, doncs, d'estrenar, no? En temps de coronavirus, no? Doncs amb aquestes mesures i amb aquestes limitacions.
Doncs és molt estrany, o sigui, no, jo crec que mentirem si diem que està tot bé. No està tot bé, està bé en el sentit que estem sans i podem treballar, i en aquest sentit està molt bé, però és molt estrany perquè arriba un moment que dius, bueno, que és, o sigui, acabes fent unitat familiar amb l'equip amb el que estàs treballant, no? I després el públic també, l'altre dia vam fer un passe amb tothom amb mascaretes i només tens els ulls que t'estan transmetent l'atenció, però no veus les reaccions de la cara. I just l'ajudant de direcció, en aquest cas, és el Joan Sureda, i ell també és professor, i em deia, doncs ja veuràs quan comencis les classes, que tens a tots els alumnes amb la mascareta i no pots saber del tot si s'estan avorrint, si ho estan entenent o no... I passa una miqueta això també amb el públic, no? De veure la gent separada i amb mascaretes. Però bueno, és el que ens ha tocat viure, i jo crec que el pitjor que podem fer és resistir-nos a que les coses són així. Sí que podem intentar, no, reclamar que les coses es facin i que es facin bé, però és una mica la situació que ens toca ara mateix.
Tu com ho has viscut, no? També, a tots aquests mesos i quina sensació teniu ara també entre el sector?
Home, doncs la veritat és que és una sensació desastrosa, no només per el fet ens atravessa tots. El que jo crec que sí que podem incidir és en veure de quina manera gestionen les decisions que es prenen. I en aquest cas, la cultura és un sector que ja venia tocat de mort i ara jo tinc la sort que tinc classes i no em depenia tot el meu sou de les obres de teatre o de les coses d'actuació que tingui, no? Però hi ha molts i moltes companyes que realment depenen de fer un bolo. I en aquest sentit també em sembla que cal reclamar una mica de responsabilitat per part dels polítics i dels governants, perquè s'entén perfectament que ningú vol tenir un cas d'un brot, però també d'alguna manera o altra s'ha de mirar de salvar el sector, perquè si no ens acabarem acostumant a no tenir espectacles en viu. Uh-huh. I ara hem passat, gràcies a les plataformes digitals i a veure teatre en xarxa, sense entrar en el debat de si és teatre o no és teatre, de veure concerts i que xulo que tal persona faci un concert en directe, gratuït, per Instagram, ja. Però tot aquest sector necessita sobreviure, no? I si un ajuntament decideix no fer la festa major, està deixant sense pagar a una cobla que potser no pot fer la ballada de sardanes, però potser es podria convertir això en un concert amb separació de seguretat. I hi ha hagut ajuntaments valents i hi ha hagut ajuntaments més, que s'han pres mesures més que no sé com dir-ho per no enfilar-me, no? Però més restrictives, que s'entén tot, que la situació no està per barrejar coses, però ahir, per exemple, tornàvem de la Garriga, que vam estar fent la funció allà, i al final va haver un problema amb el tren i vam anar tots apretujats amb un autobús que deies, clar, o sigui, després ens diran que anar al teatre no és segur. Aneu al teatre, aneu a uns concerts, veureu que està supercontrolat, que esteu més allunyats que no esteu en un bar. I aquí em sembla molt interessant també parlar d'això, no deixem de fer coses en viu, perquè la vida no és només veure'ns a través de pantalles. I ens hi estem acostumant, a quan ens veiem a no saludar-nos, tocant-nos, i això ha de ser així perquè no hi ha una altra opció, però com a mínim veiem-nos en tres dimensions. anem a la fira del llibre, que hi ha, no? Anem a les parades de la fira del llibre, anem a buscar llibres, intentem mantenir la cultura, perquè si no, els professionals que fem la cultura deixarem de fer-la per fer una altra cosa i ens quedarem sense aquesta necessitat de la cultura en viu, no?
En aquest sentit, trobes que són equivalents les mesures que es plantegen per als espectacles culturals respecte a altres sectors, com per exemple doncs, la restauració o el transport o l'esport?
És evident que no. És que això tothom ho pot veure. És a dir, tu pots estar en un bar, encara que hi ha molts bars que fan molt bé la seva feina, hi ha les distàncies, però n'hi ha d'altres que no hi ha controls, no n'hi està ben, no se sent a dir. Jo visc a Barcelona, en un dels barris amb més terrasses que hi ha a la ciutat, i n'hi ha algunes que ho respecten i n'hi ha d'altres que no. I així és amb tot, no? I ara sembla que podem obrir els teatres amb el 50% de l'aforament. Hi va haver una època que era el 30%, però en canvi sí que podies anar a missa amb el 50%. O sigui, o tots blancs o tots negres, no? Però hi ha coses que dius, sembla que és més fàcil cedir a certes pressions i és més difícil cedir-ne d'altres. I en aquest sentit, la cultura sempre acaba sent l'últim o un dels últims sectors a defensar, no?
Coneixes,
és molt delicat.
En aquest sentit, no sé si coneixes d'altres experiències a altres països on la cultura potser doncs, es valori o es protegeixi o rebi més ajudes o es faci de manera diferent que a casa nostra.
Faríem una llista que no acabaríem. També és veritat que la situació econòmica del país és la que és, però també és una tria, és a dir, on poso els meus diners, no? On decideixo que s'ha d'invertir. Anglaterra, França han fet uns suports a la cultura perquè consideren que és absolutament vital defensar que hi hagi una xarxa. És que la cultura no és només l'obra de teatre, cultura és és tots els professionals que fan teatre, tots els professionals que fan cinema, les exposicions, la pintura, o sigui, tot, és que és absolutament tot, no? I això com ho percebran els nostres fills i els nostres adolescents si de cop ens acostumem a no anar a una exposició, a no anar a una fira de llibre, o sigui, amb seguretat es poden fer moltes coses. I el que és pitjor, a mi em sembla que és les contradiccions, no? Que puguis fer certes coses, puguis agafar un tren d'aquí a Madrid i vas amb algú al costat a 20 vagons buits i en canvi s'estigui forçant en aquest control en els teatres que no es deixen de vegades ni seure de dos en dos. En fi, no acabaríem, però
no acabaríem.
Sí que em sembla que és interessant que la gent se n'adoni,
sí,
no, de la necessitat, perquè al capdavall en el confinament jo m'atreviria a dir que a tots ens ha salvat bastant justament la cultura, perquè hem pogut consumir cultura des de casa, no ens han acabat de caure del tot les quatre parets a sobre.
Totalment. Per això hem d'apostar per la cultura amb diferents formats i en la mesura que sigui possible, i per això cal generar aquesta confiança també, no? Explica'ns, anima els oients també a anar a veure Adela.
Home, a veure, jo crec que per diverses raons. Primer, per si fa temps que no van a veure un espectacle, sigui Adela o sigui qualsevol altre, aneu al teatre, porteu-hi els fills, aneu a concerts, aneu a veure qualsevol cosa que us vingui de gust veure. En aquest cas concret, Adela és una peça de 45 minuts, és una peça que et transporta en un món molt concret. És una mena d'espai globus que de cop t'oblides una mica de la teva realitat per entrar en aquesta vida, gairebé amb un efecte de voyeur, no? Com si miressis per el forat d'un pany. I a més, en aquest cas ho farem en el Mies van der Rohe, que és un lloc excepcional, i només per això ja val la pena. A part que si entreu a la web del Grec o de Coincidències per buscar les entrades, veureu que hi ha una sèrie de recorreguts i Adela està emparellat amb dos espectacles més. Que tu agafes una ruta i tens Adela més un altre espectacle de dansa o Adela amb un altre espectacle de taller de teatre comunitari. Uh-huh. I és molt interessant també tota la proposta que plantegen els companys de Coincidències de tornar a viure la cultura des d'una altra perspectiva, que no és només vaig a un teatre, m'assento i veig una obra, sinó que estic en un espai, que és el Poble Sec, recorro diferents llocs i em vaig trobant coses pel carrer.
Mm-hmm. És viure gairebé una experiència cultural, no?, en aquest sentit.
I, totalment. I
perquè al final el coronavirus el que fa és obligar-nos a tots a reinventar-nos d'alguna manera. No hem parlat, però precisament en aquesta obra també és molt important el gest, no?, el llenguatge no verbal.
Sí, és una obra que parteix del silenci. No és que els silencis apareguin a partir del text, sinó que és al revés. La necessitat de parlar li sorgeix en aquest personatge perquè està en silenci. I ens semblava molt interessant també investigar en tot aquest espai del gest i sobretot de les accions, no? I són aquestes accions quotidianes que estem a casa, que de cop et quedes 5 minuts mirant la paret. Uh-huh. I de cop te'n vas a buscar un got d'aigua i de cop et mires la planta i decideixes canviar-li el test. I per això ho connectàvem amb el fet d'haver estat confinades, no? Perquè totes hem acabat fent coses a casa, que no ho sé tu, Raquel, com ho has portat? Però de cop dius, ai, i et poses a fer una cosa que potser l'havies volgut fer fa molt temps, però mai trobaves el moment, i de cop, no? I aquest estar ens semblava molt interessant investigar-lo.
Penso que també aquest espectacle va molt adreçat fins i tot doncs, a joves, a estudiants, a educadors, no? Per tot el missatge que explica.
Sí, és un espectacle, sobretot això que et deia, no? Toca la violència, però d'una manera molt interessant, perquè et fa reflexionar sobre quina és la nostra visió sobre la violència. I la toca per diferents llocs, és que tampoc no et puc fer un spoiler.
No.
però, bueno, de la manera com es va parlant, dius, ostres, està parlant molt de la violència, no? Des de diferents perspectives. I perquè també és violent, de vegades, com parlem. Exercim la violència no només és pagar, violència també és amenaçar, o violència també és, no?, imposar-te sobre un altre. I en aquest sentit ens sembla molt interessant. Per públic jove, meravellós, meravellós, perquè també és una peça... És el que tu deies abans, que és una experiència, no és només vaig al teatre, m'assec, s'apaguen els llums, sinó que és una altra manera de veure un teatre proper, un teatre de proximitat, més no pot ser, perquè realment estem mantenint les distàncies de seguretat, que avui em trucaven i em deien, sí, sí, hem aconseguit calcular i el metro i no sé què.
Perquè, clar, quin aforament.
És interessant.
Quants espectadors poden anar a veure l'espectacle, més o menys, a cada obra?
Mira, estem calculant uns 40, per passe i bueno, això, que les mesures i les distàncies ens obliguen a reduir aforaments, no?
Però que, com dèiem, és tota una experiència cultural, a més una sabadellenca. Hem d'anar sí o sí al Festival Grec a veure, doncs, Adela, i a gaudir també i a apostar per la cultura, perquè entre tots hem de fer mans
si
i mànigues.
I a veure si podem portar Sabadell, també, la intenció, a veure si... Aquest és, bueno, clar, el projecte sempre hi és, no?, de trobar algun espai obert, pot ser en una terrassa o pot ser en algun espai obert per poder fer Adela i que el vegin els conciutadans.
Doncs vinga, des d'aquí una crida i que vingui també Adela a Sabadell. Una abraçada, Mireia, i seguim
moltes
en contacte.
Moltes gràcies, Raquel.
Que vagi molt bé.
I ben tornada. Bona temporada.
Igualment, que
Adeu.
Vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.